Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Quel, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta setmana heu fet embotits a casa, no?
Una miqueta. Amb aquest fred convenia.
Déu-n'hi-do, quin reguitzell de poltrucs que tens aquí a punt de penjar.
Sí, sí, n'hi ha una colla, vull dir que a més ens ha acompanyat el temps i ha sigut un bon dia per fer aquestes botifarres.
Miquel dels Ossos, especialista en embotits, però també en la restauració. I clar, tenir botifarres a casa que els pot servir com si servessis una vedella amb bolets, això és un signe d'identitat dels Ossos.
Sí, sí, fa molt de temps, des del Pare Déu i Perdó que ho portava, i jo he seguit amb el mateix, i doncs, bueno, hem agafat aquest caire de tenir aquest tipus d'embotit, doncs, que, bueno, la matèria prima és bona, i llavors veu que tenim també una bona prola, i aquí, doncs, va seguint la cosa.
És complicat, diguem-ne, fer botifarres, perquè, clar, hi ha una cosa que és important, que és la matèria primera, però després no es fan en 10 minuts.
No, comporta molt de temps. Has de netejar la tripa, has de preparar la prova per tenir un bon caldo per fer les botifarres, tu ja has de caure els seus caps, els ronyons, orella, aprofitem per fer carn de prol i fem que llavors tinguem un bon caldo per caure les botifarres.
Aquí hi ha el quid de la qüestió, no? Poder tenir una bona parola i que aquella aigua que hi hagi allà que no sigui aigua, sinó que sigui el brou.
Exacte. És... quasi bé és una de les essències de que la botifarra et tingui bon gust i sigui en recordar una mica els temps d'abans, de pagès.
Ara els estàs penjant ja aquí al rebost, que vagin fent, diguem-ne, una miqueta... Això que moltes vegades, diguem-ne, a la xarcuteria tradicional no es té temps a fer, perquè es fan i ja es venen, no? Que és la curació.
Exacte, sí. El puesto que té ben de les cures, també el rebost, per dir una cosa, doncs té una part molt important. I, bueno, en aquest cas nosaltres, bueno, tenim una part que ens ajuda bastant i, doncs, bueno, és això, tenir-les un temps penjades i anar-les mirant i les que les més primes, doncs, anar-les gastant primer i les més greixudes anar-les gastant més tard.
En veig de molt grosses aquí, eh? Aquestes deuen fer un quilo i mig ben bones.
Sí, sí, fan un quilo i mig ben bones. Feia temps que no en feia tan grosses, però, bueno, aquest cop m'he decidit a fer una mica més de varietat, doncs, i, bueno, en principi han sortit perfectes. Ara veurem el final de la seva carrera.
Som a principis de març. Aquestes gairebé ens les podríem menjar quan acabi l'any.
Sí, sí, aquestes cubanes més grosses i així quan acabi l'any seran perfectes per aquells voltants de Nadal, allò que ja ens ve una mica de fred i una mica de neu i les podem gaudir.
Però veig que també vas fer lloms aquesta setmana.
Sí, n'he tornat a embolicar a fer lloms. I, bueno, fem un llom pràcticament amb 2 centímetres de grassa tot vol, un llom molt gros, que costa molt d'embotir, però, bueno, que tenen molt bon resultat. Passa que, bueno, la curació d'aquest llom, ja veus si pots esperar això 7-8 mesos, un any.
Clar, quin és el secret de fer un bon llom? Perquè, clar, la sal i el pebre van per fora, aquests no entren cap a dintre, o tarda molt més d'entrar, no?
Faig una prèvia maceració de 3-4 dies en sal i pebre, i més o menys jo el tinc calculat i que entri el que ha d'entrar dins i a partir d'aquí, doncs, res, posar a secar un bon assecader i anar-hi.
Ara només falten fuets, eh? Veig que en tens allà una fila darrere, però s'han de fer més perquè...
Sí, els vaig fent progressivament cada setmana. El fuet és carn viva, jo no hi poso res, i què vol dir? Que hi ha setmanes que en surten collonuts, setmanes que no tant, i, bueno, anem fent així.
Però jo crec que el quid de la qüestió del fuet, que és una cosa que la fas i al cap de 4-5 dies ja pots començar. Clar, això és una d'aquelles coses que moltes vegades, diguem-ne, quan els comprem, ja tenen uns mínims dies de curació, i és veritat que el fuet, diguem-ne, més d'un mes, llavors ja queda molt dur, no? Però aquests que ens agrada menjar el fuet allò que gairebé està, no, home, no acabat de fer, però que ja es comença a intuir, diguem, el procés d'assecatge, això diu molt de sí.
Sí, jo normalment 7-8 dies ja em començo a encetar algun, notes molt el gust de la carn i d'això, i a partir d'aquí, doncs mira, cada dia van marxant, perquè la canseta és un, això és un no parar després.
Un bon pa amb tomata, una bona torrada, amb tomata de penjar, un bon oli d'oliva verge extra, i després la fusta, que això és un símptoma, diguem-ne, d'identitat dels esmorzars d'aquí de l'Hostal dels Ossos, eh?
La fusta embotit, sí, home, esclar, tu, quan tenim aquest coet, tenim aquest llom, hi ha la botifarra negra, hi ha el poltruc, llavors alguna prima que fem, una cosa o l'altra, doncs aquesta fusta, doncs, bueno, té molt de valor, el que diu el Pep, aquí una torrada d'allò, i només hi havia faltat dir el porró del vi.
I el porró del vi, exacte. Moltes gràcies, Quel.
Molt bé, merci, bon dia.
La font de Catalunya, gràcies.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermut,
un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que ja tenim el foc encès, el perol allà al damunt del foc i a punt de posar-hi tots aquests embotits. Vinga, va, comencem. Primer de tot, anirem a veure quina ens en té preparada l'Òscar Gómez per posar en la nostra guia Virgínies de la cuina catalana. Després trucarem també amb en Joan de Cal Enric, un dels bons sommeliers de casa nostra, que ens ha fet avui un qüestionari d'aquells... d'aquells de copa i puro. I què farem més? Home, doncs avui anem cap a Osona, perquè parlarem de fermentats, de xucruc i de moltes coses que tenen un gust especial. Això que ara en diuen els kombuchas. I uf, ja ho veureu. És aquell tipus de cuina que es veu que ara, avui en dia, diuen que és molt healthy, que és molt saludable. Però abans de res... anem a parlar de mones i altres històries.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I és que fa uns dies es va celebrar a l'emblemàtic centre cultural La Farinera del Clot una cosa fantàstica, el concurs de les millors mones de Pasqua d'aquest any 2023. I és que en aquesta segona edició hi va haver allò molta qualitat, eh? Tenint en compte l'aspecte visual, la textura, la cocció interior i l'exterior del brioche, l'aroma i el gust, el primer premi de la categoria de mona de Pasqua tradicional el va aconseguir a Olost per part del forn de pa i pastisseria Cal Parra. El segon premi va ser per al forn i pastisseria Gil de Barcelona. I el tercer va recaure al forn Panes Creativos, liderat pel mestre Daniel Jordà, també de la Ciutat Comtal de Barcelona. I si ens traslladem a la categoria de mona d'ou de xocolata, en aquesta categoria es va valorar la originalitat, la tècnica, la presentació i l'acabat. En primer lloc, i amb una obra inspirada en el tradicional conte infantil El Tres Porquets, es va classificar l'Atelier de Barcelona. El segon lloc, l'obrador de Sant Tomàs de Calldetenes, que va aconseguir impressionar el jurat amb una elaboració inspirada amb els indis americans, amb l'ou de xocolata i les plomes, que són els autèntics protagonistes. I en tercera posició, una proposta molt treballada amb l'ou de xocolata que es converteix en el reconegut superheroi Spider-Man, que es va classificar, amb tercer com diem, el pa artesà del Vallès de Santa Perpètua de la Mogoda. Fixeu-vos que en aquesta edició s'ha tingut en compte que el 80% de l'avaluació del jurat professional, format per mestres d'excepció del sector, i el 20% per un jurat popular, format per padrins i fillols. I I anem a parlar de sostenibilitat, perquè un nou envàs actiu que utilitza el xerigot làctic, el residu que genera a partir de l'elaboració del propi formatge, ha aconseguit allargar la vida útil del formatge entre 5 i 10 dies, a més d'ajudar a valoritzar un residu contaminant, disminuir el rebuig alimentari i l'ús d'additius sintètics. Un projecte d'economia circular amb el qual s'ha aconseguit reintroduir aquest xerigot de la llet en la petita indústria formatgera en forma d'un innovador envàs actiu natural amb propietats antifúngiques i com a ingredient probiòtic per pinsos. D'aquesta manera, s'aconsegueix reaprofitar un residu que actualment es desperta a les petites i mitjanes empreses formatgeres i que, a més, provoca problemes mediambientals a causa de la seva alta càrrega orgànica. Gràcies a aquest projecte, s'ha aconseguit valoritzar el xerigot làctic per millorar la conservació del propi formatge, reduir el rebuig alimentari i aportar additius probiòtics per als pinsos del bestiar que contribueixen al benestar animal. Aquest nou sistema, a més de ser una de les solucions més eficients contra el rebuig d'aliments, també ha demostrat ser de gran ajuda per afavorir la competitivitat de les empreses productores de formatge i el foment de la innovació en la indústria làctica. I és que els canvis recents en els hàbits alimentaris de les llars, segons la seva situació socioeconòmica, és un fet. Les llars amb menys ingressos i més membres són les que més han empitjorat els seus hàbits d'alimentació. D'entre les persones més afectades econòmicament, 3 de cada 10 han baixat el consum de fruites, 2 de cada 10 compren més menjar preparat i el 14% ha acudit a programes d'ajuda alimentària. Són algunes de les conclusions de l'informe Societat i Decisió Alimentària que ha realitzat per l'Institut Universitari Seu Alimentació i Societat i Fundació MAFRE, que posa de manifest que la pandèmia, el teletreball i la crisi econòmica han influït en els espanyols en diversos aspectes que tenen a veure amb el que mengen, com ho fan i amb qui, i que actualment la pitjor situació la pateixen les llars amb major nombre de membres i els que tenen menors ingressos. Tot això ho veiem al Diari de Gastronomia. Fixeu-vos, hàbits alimentaris i situació socioeconòmica, menys ingressos, que també vol dir pitjor alimentació, i també pel que fa als hàbits relacionats amb el menjar, per exemple, a vegades el menjar fora de casa, o també, per exemple, la sostenibilitat. Són coses d'aquestes que fan que canviem la nostra manera de menjar, i ho hem de tenir en compte, perquè moltes vegades pensem que menjar bé vol dir gastar-se molts diners. Hi ha una cuina molt econòmica, però sobretot hem de fer-la amb sentit comú.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I aquesta guitarra. Algun dia, Dani Jiménez, haurem d'aprendre a tocar la guitarra, perquè això no pot ser. Ens encanta aquesta guitarra de gypsy jazz, sobretot per l'hora de menjar i de cuinar, també. Per això hem tornat a trucar a l'Òscar Gómez, el nostre gastrònom de confiança, per emplenar, per omplir aquesta guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Molt bon dia, Dani.
Oi, Dani, te'l tenim aquí ja, que ara diu que es vol comprar un cotxe nou, aquest, en Dani, tu. Bueno, ja en parlarem un altre dia. Algun dia parlarem de veure quin és el millor cotxe per poder menjar, eh? Això no sé tu. No sé si domines de cotxes.
No domino de cotxes i per menjar dintre, la veritat és que tampoc, però bueno, si hi ha menjar, podem parlar.
Exacte. Bueno, no sé, un capipota amb un bol, amb una parpicera, allò, calenteta, tevi, sense haver-hi de posar el pa, aquesta vegada, no sé, què vols que et digui, pot ser molt divertit, eh?
Bueno, el meu cotxe darrere té com unes sabates que es poden desplegar i podrien servir de taula.
Ja em diràs quin cotxe tens, que ho mirarem, això. Òscar, cap on anem avui?
Doncs mira, avui anem al barri de la Marina del Port, a la zona franca de Barcelona, a un bar, el bar-restaurant Ibèria, que és un bar-restaurant que fa esmorzars, vermuts i dinars. No s'hi pot anar a sopar.
Mira. Això. No, ja va bé. Cada vegada més fan d'aquests restaurants que hi ha a l'hora de sopar. Diuen, ja hem fet les hores, tothom a casa i ja està. Que, llavors, ja hi ha restaurants que només fan sopars i ja està.
Clar, a més, és començant molt d'hora. Llavors, aquesta gent que comença tant, tant d'hora, que donen... Perquè, bueno, és un lloc que és un lloc que era un antic seu social del club de futbol Ibèria. Van agafar els germans Francisco i Longinos Álvarez, i aleshores ells han obert allà el seu bar-restaurant. Llavors, qui va? Doncs van molts estibadors de la zona franca, del port, va molta gent treballadora del barri, que és un barri evidentment treballador, i s'aixequen molt d'hora i obren molt d'hora. Aleshores, també és normal que després de dinar pleguin i torni a començar el dia següent.
Exacte. Però, i a veure, i tu com vas anar a parar aquí al bar-restaurant Ibèria?
Mira, vols que et digui la veritat?
Doncs sí.
Vaig anar un dia a esmorzar amb un amic comú que tenim, que es diu Borja Sierra.
Oh!
I em va dir... Vam quedar a esmorzar un dia. I em va portar aquí. I a partir d'aleshores hi he anat tornant, perquè vaig gaudir moltíssim.
I què hi vas menjar aquí, al bar-restaurant Ibèria?
Doncs mira, el primer cop que vaig anar amb el Borja, ho va demanar, perquè ho va demanar ell, va demanar un cap de cabrit a la brasa, i aleshores és una mica explicar aquest tipus de cuina que tenen, que és una cuina de producte molt ben feta, on pots trobar, doncs, és el cap de cabrit, per exemple, una carxofa confitada amb panxeta, que en temporada, ara ja potser ja ho hauran de deixar de fer, li posen una miqueta de tòfona també, perquè li donen plus. Fan una truita de patates extraordinària. Vaig preguntar un cop al Francisco i em va dir que posaven 10 ous per cada quilo de patata.
Carai.
Molt gruixuda, d'aquestes 4 o 5 dits de gruix. La fan cremosa, qualladeta, però sucosíssima. Vale? Encara no es desfà, no és com aquestes que estan de moda, que es desfan, però està molt cremosa. I a mi m'agrada demanar aquesta truita de patates en combinació amb el guisat de tripa i capipota que fan.
Vinga, va.
És a dir, en el mateix plat, posar les dues coses. Això és un invent meu, perquè ells a la carta no ho tenen, ells ho presenten per separat, però a mi m'agraden les dues coses juntes.
Sí, sí, sí. De fet, ja hi comença a haver-hi diversos restaurants que ho fan, això, eh?
Clar,
de fer allò, de servir el capipot al damunt de la truita de patata.
Clar, i queda molt bé, queda molt bé, és una combinació fantàstica. Ells, a més, fan això, el capipot fan 60-70% de tripa i 30-40% de capipota. Aleshores, tens una mica les dues coses amb un guisat, amb un sofregit meravellós que fan, i, en fi, és cuina de xup-xup de tota la vida.
Mm-hmm.
I també clar... molts bons... Perdona, Pep, és que m'he accelerat, perquè estava pensant, perdona, amb els calamars farcits de bolets i botifarra negra, que són un altre hit d'aquest local. Són un plat pràcticament imprescindible si vas a l'Ibèria, perquè és una botifarra que porta de Gironella, d'un cansalader que es diu Alfons, que els hi porta, i aleshores aquí tornem a trobar la màgia del sofregit.
Clar,
i vinga.
Clar, és que jo crec que aquí hi ha una cosa que és important, que és aquesta saviesa, aquest saber fer, i sobretot aquesta, podríem dir, aquest ofici de fer aquesta colla de guisats i, a més, de deixar-lo reposar, no de dir, avui faig aquest, però aquest el servirem a partir de demà.
Sí, sí, és cuina de fonda, molt ben feta, amb molta substància, i amb un ambient, ja et dic, festiu, que s'encomana... proletari, si podem dir-ho d'aquesta manera. Jo m'hi trobo molt a gust en aquest bar, de veritat. Uh-huh. Bar-restaurant, que fan les dues coses.
I de postre, què hi vas fer aquí?
Doncs mira, de postres, a part que fan un molt bon flam casolà, et diré que vaig tastar un pastís de parmesà.
Carai.
Que, mira, ara que està tan de moda, fins i tot massa de moda, els pastissos de formatge, sobretot a Barcelona, trobar-te'n un fet de parmesà, que és un puntet diferent, perquè es nota molt, aquest umami, aquest gust com de fruita seca que té el parmesà, es notava moltíssim en el pastís. Em va agradar, perquè dintre de tenir aquest pastís de formatge que ara trobes per tot arreu, com a mínim li han donat un puntet original, i la veritat està boníssim.
Carai, un pastís de parmesà, clar, llavors hi ha el cafè,
sí.
o infusió.
Bueno, jo reconec que vaig fer un cafè, però abans em vaig demanar també una larveira, que és un pastís, un brioix típic gallec, que et serveixen amb un xupito de licor cafè, I aleshores ja va ser un àpat magnífic.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs escolta, estem molt contents de tenir un restaurant de la Marina del Port, aquest bar-restaurant Iberia, a la nostra guia Virgínia dels restaurants, perquè de ben segur que, mira, ara precisament, i ara quan sempre diem, no?, sempre diem la guia Virgínia de la cuina catalana, no?, i ara que un amic comú, que d'aquí algun dia el tindrem aquí a la Fonda, ha escrit un llibre de la cuina dels altres catalans,
eh? Sí.
És allò que a vegades, quan parlem de cuina catalana, no?,
sí,
que n'hem de parlar, no? Per això convidarem aquest company, amic i entranyable, i també que fa molt bons esmorzars, eh?
Igual de bons que tots els que normalment anem explicant i que hem gaudit tu i jo. Sí, sí, molt bons.
Doncs ho farem. De moment deixem-ho aquí, eh? Fem un spoiler d'aquests. Òscar Gómez, moltíssimes gràcies i vinga, va, a seguir treballant.
Vinga, una abraçada.
Adéu-siau.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Avui entremig de boires. Bé, avui la boira, la veritat s'ha dit que ja ha marxat, però estem en una terra de boira, aquí a Osona, concretament a Sant Martí Sescors, que això no sé si és municipi o no és municipi, però he anat a parar en una casa al mig dels camps i a veure si trobo per aquí amb qui vull parlar. D'una cosa que a la Fonda ja n'hem parlat una miqueta, però avui serà una xerrada molt experiencial, ja ho veureu. Mira, sí, ja el veig aquí. Ferran, bona tarda, què tal?
Hola, Pep, bona tarda.
Escolta, Sant Martí Sescors és poble, és municipi, o com funciona això?
Bueno, depenem de l'Esquirol, això sí que t'ho puc assegurar.
I què hi foteu aquí, al mig del camp? Perquè, clar, una vegada es planteja, doncs, quan vas a veure algun artesà doncs, a dins d'un poble, fins i tot a la ciutat, però del que avui parlarem, home, ja té una certa, diguem-ne, retirada, no?, del producte que heu d'utilitzar.
Sí, sí, i això crec que ens en pot parlar millor en Jordi, que també el tenim per aquí.
Mira, sí, ja mira, ho veig. Ostres, Jordi, què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
En Jordi, cap de cuina del restaurant L'Horta de Tavertet. Un projecte que, de fet, fa uns mesos vam parlar, ja me'n vas deixar, allò, me'n vas fer un tastet, però no em vas dir que tenia una cosa tan xula per poder, sobretot, gaudir de les verdures vives, no?
Sí, sí, de fet, això és L'Horta autèntica, això és casa dels meus avis, es diu L'Horta, una casa de pagès amb camps, amb hort, i aquí neix una mica tot. Jo vull fer, que aviat espero, un restaurant aquí. El que passa que al seu temps no vaig poder i vaig tenir d'anar a Tavertet, a obrir L'Horta a Tavertet. Però l'idea és tornar aquí.
Ui, això és, si ara sigués una pel·lícula, diríem que això has fet aquí un intent, no? És a dir, però Tavertet és molt bonic i estàs molt bella, no?
Sí, sí, el que passa que el Barça quan juga a casa normalment guanya i això és casa meu. Aquí també m'hi trobo molt bé.
Clar, de fet, aquí tens molts de camps. Ara recordo que l'última vegada que vaig venir a veure't a casa vas portar uns talls de llangonissa que vas dir que eren del teu pare. No sé si el rebost és per aquí.
Tens bon olfacte, eh? Perquè sí, sí, en tenim una que t'espera i precisament avui n'hem fet. Avui hem fet llonganissa també, que en fem un cop l'any, a l'hivern, i avui n'hem fet.
Clar, de fet, estem en un hivern una mica estrany, no? Perquè fa fred a batzecades, no? Neva, però neva 3 o 4 dies i ha parat. Després fa molta calor.
Sí, i és sec, és bastant sec. I això la llonganissa ho nota, també. Nosaltres tenim un rebost natural que tot això li afecta molt.
Vosaltres, amb aquest espai que teniu aquí, aquestes boires, diguem-ne, usonenques, us va bé, és a dir, aquesta temperatura per fer la curació de la llangonissa?
Sí, ideal, ideal. Jo crec que Osona és ideal per la curació de la llangonissa.
Clar, ara ho dèiem, no? Ara parlem de llangonissa. És que la llangonissa que fas tu és una cosa viva, és una cosa que avui n'has fet i d'aquí a 3 mesos o 4 doncs, es podrà tastar, i a més segur doncs, que aquest rebost deu estar ple, diguem-ne, d'una flora bacteriana fantàstica per a aquestes llangonisses, però avui volem parlar d'altres productes vius, no? Perquè això és una d'aquestes coses que un grup de cuiners i cuineres creieu, això, no? Amb les verdures vives, amb la fermentació, l'art de la fermentació.
Sí, 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 realment és que és un producte viu, és un producte viu i interactua amb tu, no? En molts aspectes, això com t'hi vas ficant i al final te n'adones d'això, que és un ingredient però és viu i et condiciona també, no sé, diguem que t'ajuda a l'hora de cuinar.
Jo crec que va molt més enllà de la cuina, no? Això de la fermentació, perquè, diguem-ne, la cuina ja no és igual que una cuina d'un restaurant, els temps tampoc ho són, les temperatures tampoc, és a dir, pots gaudir, diguem-ne, d'una natura posada en un pot d'una manera totalment diferent. I després també el restaurant, no?
Sí, sí, en la fermentació hi ha el factor temps, que és clau, no? Es necessita temps per fer qualsevol elaboració. I si ja no sé ni què m'has dit, Pep, però...
No, anava a dir això, que després quan tot això ho transportes a la cuina, ostres, canvia molt, perquè una cuina, diguem-ne, de restaurant, una proposta gastronòmica amb un producte com són els fermentats, és un altre món.
Sí, ajuden molt, perquè els fermentats ja han passat el seu procés, el seu temps ja l'han passat al rebost, i diguem que quan tu els incorpores al plat, diuen moltes coses, és molt complex.
Ara és el moment de fer les llangonisses, però no sé si és el millor moment per fer fermentats, Ferran.
Doncs mira, ara mateix és el millor moment per fer el que en diem els lactofermentats, les fermentacions làctiques, i més nosaltres que treballem sense control de temperatura, és quan ens fermenten millor.
Clar, vosaltres, en Jordi, amb el restaurant, i de qui va ser la idea de fer els fermentats i de ser part, diguem-ne, un proveïdor més del restaurant?
Bueno, això es va cuinar en temps de confinament, que crec que tots ens vam poder replantejar una mica la vida i el que fèiem. Tots dos fèiem fermentats, cadascú pel seu compte, esclar. Però ens havíem conegut ja amb el tema dels fermentats, justament amb un curs de fermentats. I en aquest temps de confinament, doncs, bueno, vam parlar i ens vam posar d'acord, de fet, el primer dia ja.
Clar, hi ha una cosa que és molt important, jo suposo també, que és la temporalitat, no? Ara aquí mateix, doncs, veig uns naps, veig uns espinacs, clar, de verdures, si tu vols triar un tipus de verdura, diguem-ne, d'una certa qualitat, o te la plantes tu, o has d'anar, diguem-ne, a tenir socis productors, anem a dir d'alguna manera, que plantin allò que tu vols, no? Suposo que això també fa, diguem-ne, que així com la cuina també pot ser molt temporal, vosaltres també sou molt temporals.
Sí, sí, totalment. I com has dit bé, el nostre projecte consisteix en tenir la nostra pròpia horta, els nostres propis ingredients, però donem pel que donem i sempre t'has d'apoyar doncs, d'altres projectes. Però tot i així, hi ha certes èpoques a l'any doncs, que hi ha alguns productes que no els podem tenir i així és el nostre projecte.
Quan parlem de lactofermentació, de què estem parlant?
Estem parlant d'un tipus de fermentació en què aprofitem els mateixos microorganismes que hi ha en les mateixes verdures, que posats en unes condicions concretes d'humitat i salinitat, fermenten, consumeixen els carbohidrats propis de les verdures, generen àcid làctic i creen una conserva per elles mateixes. O sigui, és la conserva més eficient que es coneix a dia d'avui, crec.
Clar, i moltes vegades, quan un, diguem-ne, per primera vegada comença a veure aquestes aquestes, diguem-ne, fermentacions que feu, i comença a enflairar, no?, i comença a veure, doncs, que les verdures tenen un altre color, que tenen un altre tipus de vida, que tenen un altre olor, algú pot arribar a pensar, ostres, o, per exemple, una cosa molt, molt concreta, que això jo ho he vist en alguns llocs que em fan també, no?, que posen les verdures en bosses de buit, la bossa s'infla, no?, i vosaltres, clar, què penses, no?, quan estàs en una bossa de buit inflada, penses, ep, això ha fermentat, però amb, diguem-ne, amb l'altra visió, no?, de la fermentació, allò de que s'ha fet malbé, i no, l'han revés, no?, s'ha conservat.
Sí, sí, no té per què estar dolent. Nosaltres diem que, doncs, davant del dubte sempre primer val la pena mirar, després olorar i, finalment, provar, no? I no té per què estar dolent. Aquest tipus de fermentacions, com bé has dit, generen el CO2, que això, doncs, és aquest gas, i si és una bossa, doncs, la pot inflar, o si és un pot com els nostres, quan l'obres, doncs, sents el típic puf, que és, no és res més que aquesta petita pressió que genera el CO2 de la fermentació.
I una d'aquestes preguntes que moltes vegades la gent es fa, sobretot per ignorància, no?, d'allò que un fa, és com ho sabem, és a dir, com es sap d'una forma, diguem-ne, fefaent, que allò que tu has fet és bo i, en canvi, no està passant. No? Per exemple, passa igual amb les kombuches, que vosaltres, després en parlarem de kombuches, perquè vosaltres en feu unes que són fantàstiques, que una kombucha a vegades, és a dir, entre que la kombucha tingui aquell punt de carbònic, no?, que tingui aquell gust, a que dius, caram, aquesta ja és vinagre, aquest pas, no?, aquest fil directe, també costa, no? És a dir, fa falta molta cultura, encara fa falta aprendre molt, no?, d'aquestes, diguem-ne, conserves vives.
Sí, és clar, és algo relativament nou aquí en el nostre territori. Tradicionalment aquí s'havien fet més conserves a base de vinagre, no?, com seria la col amb vinagre i de més, i per tant, doncs, encara hi ha una desconeixença. Però el que hem de deixar molt clar és que els fermentats són aliments molt segurs, sobretot per al seu pH tan baix que tenen, on no hi poden proliferar patògens. Llavors, el que comentaves de més avinagrat, menys avinagrat, moltes vegades és algo que va més a qüestió de gustos, no? Hi ha qui li agradarà, doncs, en el cas aquest que deies de la kombucha, kombuches molt seques i, per tant, molt àcides, i hi haurà qui li agradarà, doncs, kombuches de poca fermentació, 2-3 dies de fermentació, que pràcticament no han acidificat. Però, en cap cas, parlaríem de que puguin ser perilloses per al nostre organisme.
Com li faríeu tastar, o què li diríeu, no?, a una persona, per exemple, que no ha menjat mai o no ha tastat mai un lactofermentat, perquè el tasti, no? Perquè, clar, això, el restaurant, Jordi, és una d'aquelles coses que suposo que t'hi deus trobar, no?
Bueno, jo no els hi dic, eh? Jo els hi poso i tothom s'ho menja. Sí, combinat amb altres ingredients del plat, no hi ha res a dir ni a amagar. El que sí que és cert que costa una mica, per exemple, a nivell familiar, costa entrar-hi, però un cop hi entres ja no ho deixes.
Ja no pots deixar-ho. Clar, aquí hi ha una cosa molt important que ara hi pensava, i és que totes les verdures són bones per fermentar, o n'hi ha algunes, diguem-ne, que agraden més que les altres? Perquè ara s'ha posat tan de moda el kimchi coreà, no?, que ara hi hem de dir kimchi usuneng.
Sí, exacte. Nosaltres diem això, no?, que el que és la recepta, l'idea sí que és d'origen asiàtic, però al final no deixa de ser una lactofermentació, que si la fem amb productes d'aquí, doncs serà un kimchi d'aquí, de la comarca.
Escolteu, ara també, d'aquí a uns dies, me'n vaig a veure uns veïns vostres, una miqueta més amunt de Tavertet, que fan bolets de cultiu molt interessants. No sé si els bolets també poden tenir la mateixa lactofermentació que té una verdura.
Sí, sí, també es poden fer conserves amb bolets, fermentacions amb bolets, sí, sí.
I a la cuina suposo que deuen donar molt de sí, no?
Sí, sí, sí. Donen sempre acidesa i gustos diferents, però són un bon contrapunt a la cuina.
Clar, estic pensant, per exemple, en un shiitake, que ja de per si, diguem-ne, cuit, ja té un gust que jo sempre dic que és d'aquells productes que agrada o no agrada, no? Però que té molta estima. Un shiitake fermentat, jo no l'he tastat mai, però segur que n'heu fet.
No, mira, citar que no, però ho farem, Pep. No, ja ens has donat una idea.
Mira, veus, alguna cosa on en traurem de tot això. Escolta, una cosa important, que és el temps que dèieu, no? Clar, el ser un producte viu i el treballar, com deies, amb temperatures naturals, suposo que hi deu haver molta diferència entre fermentar fer una lactofermentació ara a l'hivern que a l'estiu o a la primavera, no?
Sí, sí, correcte, Pep. A l'estiu fermenten molt ràpid. Moltes vegades nosaltres que utilitzem les verdures d'aquí a l'hort, que les collim al matí i a mig matí ja estan amb sal, veiem que en qüestió d'hores, diries menys de 12 hores, ja estan fermentant plenament. O sigui, a l'estiu és rapidíssim, però el resultat, crec que estem d'acord que ens agrada més el resultat que dona una fermentació més lenta en aquesta època més hivernal, temperatures més baixes, tot va més lent, però el resultat final és més bo.
Quan, una vegada que aquesta, diguem-ne, verdura està conservada, suposo que el fred és el mètode, diguem-ne, per rebaixar, no?, aquesta temperatura, que rebaixar aquesta conservació que està feta i perquè aguanti més temps. Quant temps pot durar una verdura fermentada?
Aquests fermentats, Pep, són eterns, o sigui, mai caduquen, simplement van canviant les seves qualitats. Doncs el que ens trobem, per posar un exemple com el del kimchi, és que nosaltres quan el traiem al mercat, que té doncs, poques setmanes que ha estat fet, tenim unes verdures doncs, molt cruixents i una acidesa bastant, bastant accentuada. Si aquest mateix kimchi el anem deixant madurar, veurem que el que és la textura doncs, cada cop serà menys cruixent, que no per això ha de ser menys bona, però el contrapunt és que aquesta acidesa doncs, cada cop es va tornant més rodona. Llavors, per exemple, per acompanyar com uns crudités, una amanida, alguna cosa així, ens anirà potser més bé un kimchi que va de fermentar ben cruixent, però per posar en un caldo, en una sopa, doncs potser un kimchi doncs, més madurat, potser ens hi funcionarà millor.
Ara estava pensant, mira, fa pocs dies vaig estar amb un celler de corpinat i parlaven doncs, de corpinats de 7, de 8, de 10 anys, diguem-ne, d'envelliment. No sé, quin és el kimchi, per exemple, o la verdura lactofermentada que teniu més allò, no?, que teniu més envellida?
Bueno, comercialment ja et diré que cap. Nosaltres li anem donant sortida a mesura que ho anem tenint a punt, però sí que per aquí hi ha alguns pots que tenen molts i molts anys i tots estan igual de bé. La col, per exemple, el que és el xucrut de col, aquest és un fermentat que és de molt bon envellir, perquè ja de normal ja queda molt baix de sucres i llavors envelleix molt bé i queda molt ben conservat.
Anem a veure aquest record de les cols?
Vinga, va, som-hi.
A veure aquest rebost. Som aquí a Sant Martí Sescors. Ara hem entrat ja cap a l'obrador i on és el rebost? Ja vam veure on el tenim. Mira'l, ja el veig. Carai, tu, hosti, quin bé de Déu de verdures fermentades i de kombuchas que estan en procés, aquests, no?
Sí, aquests encara estan fermentant.
Com és el procés d'una kombucha? Perquè, clar, avui en dia qualsevol persona, per exemple, que vagi en un supermercat, en una botiga o inclús en un bar, trobarà kombuchas. Però suposo que amb aquests 5 o 6 anys que s'ha posat de moda, també hi ha kombuchas i kombuchas.
Sí, dins de les kombuchas trobaríem moltes maneres de produir-la. Nosaltres estem utilitzant la més tradicional, que és utilitzant aquestes mares que veus, Pep, que això en diem els escobis, i això no deixa de ser altra cosa que una mare que conté tots els microorganismes que fermenten la kombucha. Llavors nosaltres simplement el que fem és fer una infusió, en el nostre cas treballem amb herbes aromàtiques, tenim doncs, una kombucha de farigola, una de menta, una altra de Maria Lluïsa, I un cop tenim la infusió feta, hi afegim doncs, algun tipus de carbohidrat, en el nostre cas sucre, i afegim aquestes mares. I això inicia la fermentació. Van consumint aquests sucres i va generant diferents tipus d'àcids. I un cop trobem que a nivell organolèptic doncs, està balancejat, doncs nosaltres aquí parem la fermentació i ho envasem.
Clar, i aquí hi ha una cosa molt important amb tot això, suposo que és veure aquestes kombuches, que jo no sé si els hi poseu noms o no, perquè, clar, és un producte viu, que això, si no el tractes malament, suposo que deu estar viu per sempre, no, això?
Sí, a més té la propietat o la característica de que aquestes mares van generant el que en diem fills, que són nous escobis, que poden doncs, generar un nou ferment. Llavors, nosaltres, doncs, quan tenim un escobi nou, o el regalem, o podem fermentar un altre recipient.
Però i això com va? A veure, ja, n'hi ha algun per aquí d'escobi petitó o què?
Un d'aquests de... Un fill, o quin vols dir?
Sí, un fill, un fill.
Bueno, això que veus, no? Tens la capa més gruixuda que seria la mare i aquesta més prima que està sortint aquí a la superfície, doncs això seria aquest fill, que a la llarga s'acabarà separant i tindràs doncs, dues mares, per dir-ho manera.
Per tant, llavors, quan es vagi separant, tu podries agafar-la i posar-la en un altre pot. I com se sap la salut que té un escobí d'aquests?
Bueno, nosaltres el que fem també és com una espècie de manteniment per anar-los tenint doncs, sempre ben nets i que estiguin en bones condicions. Sí que sempre el que és aquest fill, el que surt a la part superior, doncs, serà el que estarà en més bon estat. Per tant, si n'hem de descartar un, descartaríem abans el vell, la mare, i ens quedaríem amb el fill.
Clar, jo suposo que aquí hi ha una cosa important en tot això, que és això que deies el tractament, no? És a dir, un, per exemple, si s'ho fa a casa, com tractar-lo, com fer-lo, com netejar-lo, perquè això de netejar és molt sui generis, no? Perquè suposo que, clar, això és net, llavors, què vol dir això de netejar?
No, netejar bàsicament és perquè les mateixes infusions porten tota una sèrie de proteïnes que, doncs, que es queden enganxades en la mateixa mare i simplement amb una mica d'aigua els pots retirar i ja està. I el que deies de fer-ho a casa realment és molt senzill, encara que potser sembli tot molt exòtic i molt de lluny. Tu amb qualsevol kombucha que tinguis la certesa que és una kombucha viva, com seria la nostra i tantes d'altres, amb això en tens prou per poder començar la teva producció de kombucha. Simplement has de preparar una infusió, la de te és la més fàcil de fer, li afegeixes una mica de sucre i un cop ja està a temperatura ambient, perquè hem de pensar que estem treballant amb microorganismes vius, i afegeixes doncs, una kombucha, i aquesta kombucha ja portarà tots aquests microorganismes que automàticament començaran a treballar i a generar una nova mare, encara que no hi sigui físicament. I la crearàs de zero i tindràs el teu propi escobi de kombucha creat des de zero.
Ara, diguem, a diferències, com parlàvem de la verdura fa una estoneta, no? Suposo que aquí passa el mateix, no? I deu haver-hi diferència de que aquesta beguda que heu començat, per exemple, comenceu el dia 1, acabi sent una beguda, no? Al cap de no sé quants dies. Ara l'hivern deu tardar una miqueta més i a l'estiu menys. O com funciona això? Hi ha un rati?
Exacte. Bàsicament, el que depèn, la kombucha, és de temperatura i també de superfície. És la fermentació de la kombucha és una fermentació mixta que depèn de l'oxigen. Com veus, els nostres recipients simplement tenen una tela perquè no hi entri res, però estan oberts a l'aire perquè necessita respirar. Llavors, a més superfície en contacte amb l'aire, més ràpid es genera aquesta fermentació. I a més temperatura, doncs també. Per tant, ara estem en una època que les kombuches sembla que ho sàpiguen, que és una època que potser doncs, ens ve més de gust prendre coses més calentes, i elles doncs, també van més a poc i fermenten, doncs, necessiten més temps per arribar al mateix punt.
Una vegada quan ja el teniu fet i llavors diguem-ne que retireu la kombucha, la mare, i ja comenceu a embotellar, clar, estem parlant com la cervesa que no està pasteuritzada, com els escumosos, com el vi, que és un producte viu, no? El tenim a dins l'ampolla, normalment amb aquests tipus d'ampolles de gasosa, no? I clar, com deia, no és un producte viu, per tant és un producte que s'ha de tenir en compte allà on es posa. El veiem moltes vegades a la prestatgeria d'una botiga o d'un supermercat, però és el millor lloc? Quines precaucions hem de tenir?
Doncs mira, com a producte viu i fresc, a la nevera seria el millor lloc, però sí que, sobretot les nostres kombuches van força fermentades i amb molt pocs sucres residuals, i per tant l'únic que no volen és que els hi toqui, per exemple, el sol de ple. Llavors sí que es podrien doncs, escalfar i podrien continuar fermentant a dins de l'ampolla. Però, excepte això, són bastant resistents.
Mira, ara que veig que en Jordi torna a ser per aquí, se m'ha ocorregut una cosa que de ben segur que en Jordi ens sabrà explicar. En Ferran ens ha explicat això de les mares, no? De que quan neix un nou fill sempre és millor i després diguem-ne es pot desestimar l'altre. Suposo que una vegada, quan ha fet la seva feina, es deu poder cuinar. Quin gust té una mare de kombucha? Segur que ho has fet, tu.
No, Pep, no ho he fet. No,
no m'ho crec, no m'ho crec.
Sé que es fa, però no ho he fet. No sé, tinc el cap a altres llocs i no ho he fet. Sé que em fan coses, inclús bosses, Ferran, bolsos i...
Què diu, ara, si en sèrio?
Ho he llegit, però no, en Ferran, aviam si ens ho explica.
A veure, Ferran, bolsos de la mare de la kombucha?
Doncs s'estan fent uns articles molt interessants, que són substituts doncs, dels articles de pell animal, i llavors el que fan és aquestes mares, quan tenen una mida determinada, les assequen, les encurteixen, igual que feien amb les pells animals, i en fabriquen tota una sèrie d'articles, ja sigui jaquetes de pell entre cometes, sabates de pell entre cometes, bolsos i demés.
Clar, jo ara estava pensant en tot això, no? En el consumidor, la consumidora de productes fermentats. Molts d'ells, diguem-ne, tenen, diguem-ne, o els agrada aquest, diguem-ne, tipus de món més vegetarià, més vegà inclús, però jo crec que és una cosa que s'ha obert molt i que és per tot tipus de gent, això, no?
Sí, totalment. Sobretot el tema de la kombucha. Jo crec que el que està enganxant més és que hem creat una alternativa sense alcohol, que és prou digne doncs, per fer un bon aperitiu o acompanyar un àpat de categoria. I no hem de resignar-nos doncs, a prendre o begudes alcohòliques, que sí que ja en tenim de molt bones aquí al nostre país, o després les begudes aquestes refrescants doncs, que a part de ser com són organolèpticament, doncs també estan molt carregades de sucres i altres additius.
Clar, ara que deies això de que puguin estar en un restaurant d'alta cuina, com per exemple l'Horta amb en Jordi, mira, fa molt poquet a la Fonda vam estar fent una bona xerrada amb en Rodrigo de la Calle, que és un, diguem-ne, dels grans cuiners dels vegetals a tot l'estat espanyol, i amb el menú degustació n'hi va de kombucha. Per tant, vol dir que carai, que es poden fer kombuches de molt alta qualitat, no? com això que feu.
Sí, nosaltres creiem que sí, és el que intentem doncs, de defensar i donar aquesta alternativa sense alcohol doncs, per pensar molt en la gastronomia.
Vinga, va, m'ensenyes aquestes conserves lactofermentatives que teniu? Ja, on te les teniu, aquestes? A veure, ara es van mirant en Ferran i en Jordi.
Bueno, tenim aquí...
A veure.
Anem al racó, Jordi, o no?
Sí,
doncs va, això és cap allà.
El regot, no tinc cap allà. I hem anat del rebost cap al tresor d'aquí, aquesta casa. De fet, és el laboratori, que és on tenen les relíquies, aquí, amb un armari que era de la teva, dels teus avis, aquest
sí,
armari, Jordi?
Estava per casa de fa temps, sí, sí.
És la manera de guardar. A veure, va, què tenim aquí, Ferran?
Bueno, aquí, Pep, veuràs des de productes fets amb koji, com seria tot això que hi ha aquí en aquest armari. Doncs tenim, mira, aquí tenim un miso de cigrons, aquí un altre miso de carbassa.
Caram, a veure. Home, n'hi ha molts de misos, eh?
Sí, de moment és tot a nivell de proves. No tenim res comercialitzat de tot això, però qui sap un dia.
Un dia sortirà un miso d'aquí també?
Segur que sí, d'algun dels nostres llegums que tenim molt aquí, molt nostrats, que poden funcionar perfectament.
Ara us anava a dir, hem de fer un dia una prova amb fesols de Santa Pau, mongetes del Ganxet, cigrons d'aquí de la zona d'Igualada, no?
Sí, sí, és que no tenen per què ser les atzukis de l'altra banda del món, no.
A veure, i quan obrim un pot d'aquests, què hem de veure? Com ho saps tu, diguem-ne, com va evolucionant, per exemple, un miso com aquest que tenim aquí?
Doncs mira, Pep, aquest miso de cigró és, ja ho veus tu, és de principis de 2021, per tant ja estem parlant d'una maduració de 2 anys, i aquí el primer que veiem és que és el color, no? Nosaltres quan el vam fer, doncs era un groc pàl·lid, i ara ja ho veus tu, un marró força fosc, del procés de mallard que va fent amb el temps. Llavors, ara això no s'ha obert mai, serà el primer cop ara que ho obrim.
Ostres, i ara què pot passar aquí? És a dir, quan obrim, què hem de veure?
No passarà res, segurament sentirem un petit sorollet d'això que dèiem, de la pressió que genera el CO2, i ja està, ja el podrem degustar i fer servir.
Doncs va, obrim-lo. Ostres, tu, quina emoció. Carai, ep, això sembla una ampolla d'aquelles amb solera d'escombosos catalans, eh?
Sí, sí.
Vinga, enflaire, Ferran, això. I descriu.
Bueno, a mi em ve clarament un tofe, una cosa caramelitzada genial.
Però, ui, perdó. Però quina cosa més bona que sembla això? Sembla que hàgiu barrejat aquí cigrons torrats amb pa, amb sucres, amb caramels, no?
I bàsicament, Maria, els veus tu, els ingredients, perquè els apuntem a l'etiqueta. Bàsicament és cigró, sal i aigua, no hi ha res més.
Bueno, sí, hi ha una cosa molt important, dues. Un és el saber fer i l'altre és el temps, no?
Sí, sí, ja et dic, 2 anys han hagut de passar per arribar aquí.
I no t'engafa en Jordi per emportar-se'l cap a l'Horta Tavertet per cuinar alguna cosa?
I tant, i d'això es tracta.
Clar, ara, per exemple, havent enflairat aquest koji de cigrons, Jordi, què et passa pel cap? Cap a on t'ho posaries, això?
Mira, fèiem un plat a l'Horta que era cigrons amb miso de cigrons, i era simplement bullir cigrons i amb l'aigua de la cocció barrejar-hi el miso i tornar-ho a juntar amb el cigró, no? Fer una salsa amb el miso de cigrons.
Clar, perquè això, per exemple, una d'aquestes coses bones és que ara està viu, però suposo que la temperatura, o depèn de fins a quina temperatura, això deu... Clar, llavors es deu morir, no? Però perquè puguem, quan consumim, quan ens ho mengem, puguem tenir totes les seves coses bones, amb quina temperatura hauríem d'arribar?
Jo diria que per tenir probiòtics i aquests elements, no, diria menys de 50.
Per tant, seria allò el raw food o una mica tevi, no?
Sí, sí, sempre si volem buscar, doncs, aquests elements que deia en Jordi, els probiòtics, és millor preparar el plat i després afegir-ho ja un cop emplatat, i així doncs saps que no superes aquests 40-50 graus que podríem malmetre tota aquesta vida.
Ara aquest l'hem obert. Si el tornem a tancar, ara què hauríem de fer aquí?
No, a veure, el que són els misos, i més aquest que té un grau d'humitat molt, molt baix, pràcticament no hauríem de fer res, simplement recomanaríem, doncs, ja guardar-ho a la nevera per més seguretat.
I en veig un que té un color fosc molt, molt, molt acusat, no? Carbassa, un miso de carbassa?
Sí, en aquest cas seria doncs, carbassa barrejada amb cogi, jo crec, d'arròs i també deixar doncs, que el temps faci la seva feina.
Déu-n'hi-do, clar, jo aquí, home, jo us haig de dir que si algun lloc d'aquesta casa em podria quedar a dormir, seria aquí, perquè veig tot aquest armari que de ben segur aquí seria això, bueno, un fantàstic, no? Cap a on veieu que tira aquest món de les fermentacions, de les begudes fermentades, diguem-ne, d'aquesta altra transformació d'una vida, no? D'un producte que és viu?
Doncs jo crec que torna als orígens i això és algo bo per tots i per al planeta en si, perquè al final la fermentació ens permet doncs, aprofitar tota una sèrie de matèries primeres que moltes vegades tiràvem i que ara doncs, les podem reprofitar. A més, com hem dit, moltes d'aquestes fermentacions es poden fer perfectament a temperatura ambient, ja siguem hivern o estiu, i per tant no necessitem de gastar energia, ja sigui refredant o escalfant aquests aliments. I per tant, doncs, bueno, som molt optimistes i positius amb tot aquest moviment que hi està havent en relació a la fermentació.
Ferran, Jordi, moltes gràcies avui per obrir les portes de casa vostra, aquestes portes d'aquest espai, diguem-ne, on s'hi respira vivesa, on s'hi respira creativitat, on s'hi respira molta història i on s'hi fa una flaire que jo crec que si haguéssim de fer un perfum d'aquest miso de cigrons el podríem fer perquè n'estic enamorat, eh? Ara em sembla que l'agafaré i me l'emportaré per enflairar-lo tot el viatge.
Clar que sí, Pep.
Moltes gràcies.
A tu, Pep.
La fonda.
Quin plaer el de la cuina, quin plaer poder cuinar. Una vida sense espines, una vida al punt de sal. També somnis nits divines per poder-la acompanyar. I amb unes postres ben fines fer sentir el paladar. Dolces nits de somnis curts, nits cendres llamineres. Nits picants, nits cremoses, nits lleugeres, nits calentes, somnis verds, cuinats amb molta tendresa, somnis que calmin la set, beguts amb delicadesa.
Joan Junca, sommelier del restaurant de Cal Enric de la Vall de Bianya. Per esmorzar, dolç o salat?
Pernil amb pa amb tomata.
Salat, salat, eh?
Salat, salat.
Del mar?
La gamba, el cap, aixecant la closca i xuclant fort.
I de la terra?
La becada, extraordinària, com passa per la Vall de Bianya, la brasa.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una bona escudella d'arròs i fideus.
I un vici culinari que puguis explicar?
Hòstia, aquí m'has enganxat, en tinc molts de vicis culinaris. Molts, molts. Però bueno, no sabria quin dir-te ara mateix. Home, aixucar el melindro a la xocolata desfeta és un gran vici culinari.
Tens algun utensili que no puguis estar sense ell?
L'obridor d'ampolles, quin mal moment si no les poguéssim obrir.
Un sabor o aroma de la teva infància?
El birranci, quan estira el rostit i sents aquella pintada rostida de la mare Dolors.
Quan no treballes, vas a dinar a...?
M'agrada molt anar a Marina, M'agrada molt anar a Marina i tinc un plat que m'agrada molt, que és la llagosta frigida del Pescadors de Llançà del meu amic Lluís.
Quin és el teu bocato di cardinale?
És complicat, eh? Hòstia, el bocato di cardinale. Joder, una bona carn d'olla és un gran bocato di cardinale.
I un producte que no suportis?
El salmó. És horrorós. No el suporto. Greix, olor de peix mal... En fi, un desastre.
Per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Costelles a la brasa. Sens dubte. que dèiem abans, del pal.
Gràcies, Joan.
A vosaltres, per molts anys i salut.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I ja ho tenim, ja tenim la cirereta del pastís avui. És una frase que va dir Tennessee Williams que diu: un menjar ben preparat té sabors delicats que s'han de retenir a la boca per poder-los apreciar. I això és el que volem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, que tingueu un bon gust de boca, que la tingueu allà, la retingueu i sobretot la pugueu gaudir com a mínim, fins a la pròxima fonda. Esperem que us hagi passat bé i ens tornem a veure. Vinga, adeu-siau.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.